Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El sector turístic desplaçat a Berlín, la fira turística ITB, espera amb prudència notícies sobre l'evolució del nou conflicte armat que s'escampa per l'Orient Mitjà. Alguns empresaris creuen que és pres per calcular-ne un impacte. Altres ja tenen coll avall que les reserves es començarà a notar aviat. Les institucions, mentrestant, traslladen al mercat alemany i a l'internacional que les Balears són una destinació segura. Són les percepcions que ens arriben des de la capital alemanya. Aquest primer dia de fira, la més important per prendre la temperatura a la indústria just abans d'arrencar la temporada, que enguany s'ha avançat, com venim explicant els darrers dies, un fet que ja té impacte al mercat laboral. El febrer ha tancat amb manco atur i més afiliats a la Seguretat Social a les Illes. En uns moments vos compta amb les dades i connectarem també amb la nostra enviada especial a Berlín, amb Cristina Bausà, per conèixer amb detall com va aquest primer dia d'ITB avui dimarts, 3 de març. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la situació sobre el terreny a l'Orient Mitjà, marcada pels atacs creuats?
França i Grècia envien bucs a Xipre després de l'atac de l'Iran a una base britànica, mentre el Regne Unit estudia sumar-se a la missió. Israel, per la seva banda, ha tornat a bombardejar Teheran i Beirut al Líban.
Llum verda a l'Estatut del Becari.
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per protegir els joves en pràctiques a qui se'ls haurà de pagar una manutenció o el transport i en tasques molt definides.
El desallotjament de l'antiga presó de Palma ha arribat avui al Parlament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'executiu diu que dona suport a l'actuació de l'Ajuntament i demana a la delegació del govern una solució residencial. Per part seva, el PSIP acusa el govern de Marga Proens de mirar cap a un altre costat amb el desnonament de les 260 persones que viuen a l'antiga presó. Aquest dimarts s'obre un termini de 100 dies perquè els afectats puguin presentar al·legacions. Per part seva, cort ja pres mides de l'immoble per tancar-hi els accessos.
Evolucionen favorablement els dos nadons deshidratats i amb hipotèrmia rescatats dins una embarcació irregular a Eivissa. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Es tracta de dues nines de 2 mesos i d'un any i mig d'edat que segueixen ingressades a la planta de pediatria. El Consell d'Eivissa ha confirmat que els nadons estaran amb les seves mares, que anaven també a la mateixa barca mentre tramitin la seva situació a estrangeria.
A Ciutadella entra en funcionament un nou radar mòbil per controlar la velocitat dels vehicles dins el nucli urbà. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Després del període informatiu es comencen ja a aplicar sancions. Es recorda que la velocitat màxima permesa dins la ciutat és de 30 km per hora. Una limitació que respon, diu l'Ajuntament, a criteris de seguretat, tant per protegir els vianants com per garantir una circulació més segura per als vehicles.
En els esports, setmana de Champions per l'Illes Balears, Palma Futsal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquín preparen amb intensitat i concentració el compromís de divendres a Riga. Lua Müller, l'única baixa. El Palma viatjarà en l'avantatge del 7-4 del partit d'anada. En futbol, segon entrenament de la setmana de la plantilla mallorquinista, les ordres de l'entrenador Martín de Michelis. L'argentí cercarà canviar la dinàmica amb una victòria dissabte a El Sadar. El migcampista Javi Llebré no podrà jugar a Pamplona per mor una lesió de quàdriceps. Avui la selecció espanyola de les mallorquines, Mariona Caldentey, Patri Jarro i Lucía Corrales jugaran a les 7 a Castalia contra Islàndia, el primer partit classificatori pel Mundial de Brasil. I també tenim la tornada de la semifinal de la Copa del Rei al Camp Nou. A les 9 del vespre el Barça s'enfrontarà a l'Atleti de Madrid. El Matalassé és en peu i mig a la final després del 4-0 del partit d'anada.
Tot això ha ampliat quan falti un quart per a les 3 i en temps de cultura parlarem del nou Premi Formentor de les Lletres 2026 concedit al portuguès Gonçalo M. Tavares.
El dramaturg i poeta està considerat com una de les grans plomes de la literatura lusitana i europea. La seva obra ha estat traduïda a més de 50 idiomes i s'ha publicat a 70 països.
I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui jornada d'ambient tèrbol. Tenim un cel ben carregat, tant per núvols com també per la pols en suspensió. Panorama que continuarà amb vista demà. Això sí, no esperen precipitacions. El vent bufarà moderat al llarg del dia i ho farà de gregal. Per tant, a la costa més exposada, la mà serà més complicada amb forta maror. I tot això acompanyat per una temperatura amb pocs canvis, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 15 i els 18 graus. I què passarà demà? Pocs canvis, en principi. Tornarem a tenir un cel tèrbol, ja que les concentracions de pols tornaran a ser elevades. El vent bufarà moderat de llevant i de gregal i continuarà l'onatge a la costa est de les illes. I de la mateixa manera, esperant pocs canvis en el termòmetre, al llarg d'aquests dies ens situarem força per sobre de la temperatura habitual, tant de dia com també de nit.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Preocupació i incertesa entre els empresaris de les Balears davant dels efectes de la guerra entre Estats Units i Israel amb l'Iran. Un assumpte molt present avui en la primera jornada de la Fira ITB de Berlín, que plega el sector turístic balear com cada any per prendre el pols al mercat alemany just a les portes de la temporada i que ara, per la situació a l'Orient Mitjà, pot desfer molt de plans i negocis per a les companyies. Cristina Bausà, en Berlín, bon dia.
Bon dia.
Què en diuen institucions i sector aplegats a l'ITB?
Idò, pel que ens han pogut comentar, en aquests moments hi ha incertesa i estan a l'expectativa de com se desenvoluparà el conflicte, és a dir, de quan s'allargarà i quin abast tindrà, però insisteixen en la importància de ser presents a esdeveniments com aquest, com a la Fira de Berlín, a la ITB. La presidenta del govern, Marga Proens, explica quina és la preocupació ara mateix.
I com pot afectar a hubs internacionals com puguin ser Doha o Dubai per tema del turista asiàtic, no? Dit això, nosaltres avui a hora baixa, que tenim les reunions amb els tour operadors, evidentment és molt important per copsar com està aquesta realitat en quant a cancel·lacions, altres destinacions, però també és molt important estar aquí per posicionar les Illes Balears i Espanya, per suposar, com una destinació segura.
També ha parlat del conflicte el ministre de Turisme, Jordi Arau, qui ha fet una crida a la pau.
Creemos en el multilateralismo, en el respeto a la legislación internacional, en el principio de cooperación que nos lleva a la paz. El turismo es una industria para la paz y necesita de la paz, de manera que nosotros lo que queremos es, hacemos un llamamiento a desescalar el conflicto.
Com veiem, preocupació entre els polítics, però també entre el sector hoteler, són el director comercial de Zafiro Hotels, Toni Joan Oma, i el d'Universal Hotels, Jorge Guimarà.
Poc pres per poder donar una estimació. No veiem encara un moviment de reserves ni una aturada de reserves. Seguim amb la tendència que duem les darreres setmanes i això pot afectar molt probablement en funció del temps que duri aquesta venda.
Lo que podemos esperar en el primer momento seguramente va a ser una paralización de lo que son las reservas y las ventas. Confiemos en que el hecho de que siempre hemos sido un destino refugio en esta zona del Mediterráneo a la larga pueda suponer no tan malas noticias.
El conflicte sí que ha afectat a la ITB. Israel ha cancel·lat la seva participació, mentre que altres països de la regió afectada han enviat representants d'agències europees.
És evident que el conflicte a l'Orient Mitjà marca qualsevol esdeveniment econòmic avui, com la ITB, però l'agenda de la fira no s'ha aturat i avui, tal com estava planejat, s'ha parlat sobretot de cultura i de desestacionalització. Cristina.
Així és, de fet, les Balears assisteixen en aquesta cita sota el lema Illes Balears, on batega la cultura. Entre d'altres, s'ha presentat a la Fira d'Art Colònia, que s'ha durat a terme a Palma aquest 2026, i l'objectiu de tot plegat és desestacionalitzar el turisme. Jaume Bausà és el conseller.
Impulsamos la industria audiovisual con eventos como Conecta Fiction y consolidamos una oferta deportiva internacional que actúa como polo de atracción fuera de los meses tradicionales. Este es el camino, empezar a contar valor, experiencias y calidad durante todo el año.
A la inauguració de l'estand, la presidenta del govern també ha assegurat que l'executiu lluita contra l'oferta il·legal i que duen a terme accions per tenir una estratègia turística equilibrada.
como la limitación de nuestra capacidad de alojamiento, como la prohibición de nuevos pisos turísticos con el primer decreto de contención turística. Hemos intensificado la lucha contra la oferta ilegal que merma nuestra imagen como destino, con más medios para la inspección, con sanciones más elevadas y con la colaboración imprescindible con las plataformas.
També ha parlat de cultura, desestacionalització i lluita contra l'oferta il·legal al Batle de Palma, Jaime Martínez, que ha insistit en les actuacions que es duen a terme a Platja de Palma.
Aquesta aposta per eixos, per sostenibilitat, per cultura, per esport, per combatre l'oferta turística il·legal, per fomentar l'ordenança cívica i la seguretat, jo crec que totes aquestes coses el que fan és posar un poc un marc de cap on volem anar.
Tot això en una jornada, en la primera jornada de la ITB a Berlín, en què ha estat, com podeu veure, una jornada intensa i estem a l'espera de saber quines són les previsions que tenen els turoperadors per aquesta temporada a les Illes Balears.
Gràcies, Cristina. Idò, seguirem pendents del que ens puguis explicar des de Berlín. Preocupa, ho sentíem, la connectivitat, preocupa la frenada de turisme i l'augment de preu generalitzat que pot generar aquesta nova guerra, segons adverteix la PIMEM. El president Jordi Mora parla de dos impactes, la mobilitat de mercaderies en l'àmbit internacional i, sobretot, el preu de l'energia, que preveu que pujarà a curt termini i afectarà el cost dels béns i serveis. Una pujada que destaca Mora se suma als elevats preus de les Balears com a destinació turística.
Estem parlant que el preu del cru ahir ja va pujar un 8%, i per tant, quan puja el cost de l'energia, puja el seu bé bàsic, puja la resta de productes i de serveis. Per tant, aquí ens podem trobar en un curt i mig termini pujada d'inflació, amb una destinació que ja tenim uns costos molt elevats, i per tant vol dir que els béns, les primeres matèries, els serveis s'encariran.
El cert és que el petroli continua avui a l'alça, també el gas es dispara un altre 35%, mentre les borses a Europa cullen en pèrdues tota aquesta situació amb caigudes que l'IBEX 35 en concret han rondat durant el matí el 5%. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que encara és aviat per conèixer l'impacte, assegura que estaran a l'aguait, però, dels preus per reaccionar quan sigui ni necessari i minimitzar-ne els efectes negatius. Ho ha dit aquest matí a Televisió Espanyola.
El gas ayer cerró por encima o en torno a los 40 euros. En el caso de la guerra de Ucrania estuvimos por encima de los 340. Esto nos da una idea, yo creo que relativa y que nos ayuda a contextualizar. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque en gran medida el impacto final va a depender de la duración.
Seguim amb més derivades del conflicte a l'Orient Mitjà. I una d'aquestes derivades és la situació en què han quedat molts balears després del tancament de l'espai aeri al Golf Pèrsic. L'Associació d'Agències de Viatges, Aviva, calcula que hi ha, de moment, entre 200 i 300 viatgers afectats, però la dada augmenta cada dia que passa. Carme Moreno.
Segons explica el president d'Aviva, Pedro Fiol, les agències donen el servei d'assistència als viatgers atrapats, però preocupen el que anaven per compte propi i sense assegurança.
Podran trobar situacions de vulnerabilitat de certes persones que en aquest moment tal vegada els hi fa falta una medicació, tenen un familiar malalt i que tenen aquesta necessitat imperiosa de tornar. Per això, la nostra reivindicació és que es faci el màxim desplegament possible per part del Ministeri d'Assumptes Exteriors i pugui donar la cobertura necessària.
Si el conflicte s'allarga, les agències de viatges temen que afectarà les reserves.
Moltes persones que tal vegada tenien pensat anar a Egipte o Jordània i tot ho posen com en el mateix radi d'actuació, evidentment, moltes persones ara replantejaran en manco curt termini cancel·lar les seves vacances. Per això nosaltres ara demanem prudència. En aquest moment les notícies canvien cada 24 hores.
Demà, representants de la companyia Etihad tenen previst reunir-se a Palma amb el sector per presentar la connexió entre Son Sant Joan i Abu Dhabi, que havia d'entrar en funcionament el mes de juny i que ara podria veure's afectada per aquesta crisi.
Entre els viatgers que s'han vist afectats pel conflicte hi ha 5 joves mallorquines, estudiants de medicina, que van quedar atrapades a Abu Dhabi en el seu viatge de tornada des de les Maldives.
Avui matí, en una entrevista a Ivetra Ràdio, una d'elles, Laura Cortés, ens confirmava que ja podien volien agafar un vol en direcció a Madrid, on està previst que arribin passades les 7 del vespre. Encara, però, no tenen vol per tornar cap a Palma. Aquesta mallorquina ha admès que han passat por i moments d'incertesa.
I anaven rebent alertes en els nostres mòbils de protecció civil d'aquí de les seves autoritats locals, i sentíem els missils sent interceptats per les autoritats d'Emirats, però no sabien què estava passant.
Bé, i mentrestant, sobre el terreny, el conflicte s'aguditza amb atacs creuats. Iran ha atemptat contra l'ambaixada dels Estats Units a Riad, mentre que Israel ha agreujat la seva ofensiva sobre l'Iran i el Líban en una guerra que s'estén per la majoria de països de l'Orient Mitjà. Avui hem conegut ja un primer balanç de víctimes, amb més de 800 morts, d'ells 787 només a l'Iran, segons ha informat la mitja lluna roja.
Entre elles, les 160 nines mortes dissabte al sud del país mentre eren a escola en un atac de les forces israelianes que avui han estat enterrades. Els bombardejos sobre el país han continuat aquest dimarts. Els Estats Units asseguren que han destruït bases dels guardians de la nació, així com altres punts estratègics. Per la seva banda, Iran ha contraatacat contra l'ambaixada nord-americana de Riad, capital de l'Aràbia Saudita, que ha estat desallotjada. Donald Trump ja ha pronunciat respecte d'aquest atac a les xarxes socials i promet revenja. Assegura que molt aviat coneixeran les represàlies.
Mentrestant, l'Iran adverteix que el conflicte arribarà a Europa i, amb el temps, a tot el món.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Ismail Bahadei, ha llançat aquesta alerta als països que estan donant suport a Israel i als Estats Units.
Any such act against Iran would be regarded as complicity with the aggressors.
Qualsevol acció contra l'Iran es considerarà complicitat amb els agressors i se considerarà un acte de guerra. Manté que el procés arribarà a Europa perquè, ha dit, el foc d'aquesta guerra és molt contagiós.
Bé, i Espanya, què hi diu? De moment no s'adona per al·ludida, però es prepara per si de cas.
Fins al moment, el govern estatal, sense defensar el règim iranià, s'ha mostrat crític amb l'atac que transgredeix la normativa internacional. De fet, s'ha prohibit als Estats Units fer servir les bases de Morón i Rota pels seus avions cisterna que ja han volat a altres destinacions. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que estan reforçant les ambaixades als països afectats.
Y en respuesta a la crisis regional que está sufriendo Oriente Próximo, vamos a reforzar de manera inmediata los medios materiales y humanos de las embajadas en la región, además de posicionar otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vaya abriendo ventanas de oportunidad.
Declaracions d'Álvarez sobre un conflicte que s'estén com la pólvora ja ha arribat a la Mediterrània després que dos drons iranians han atacat una base aèria britànica a Xipre. De fet, França ja ha enviat una fragata a la zona, on també el Regne Unit ha enviat avions militars i un buc de guerra per defensar aquest enclavament. La Xina, per la seva banda, ha llançat un nou missatge diplomàtic de suport a l'Iran i ha reiterat el suport a la seva sobirania. Hem arribat així a les 2:17. Seguim amb més assumptes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I avui és notícia l'aparició de dos cossos a les costes de Formentera. Tot apunta que podria tractar-se de dos migrants que intentaven arribar a les costes de les illes. Regina Mayans.
El primer cos va ser localitzat diumenge al matí a la zona d'Escarnatge. Es tracta d'un home d'origen subsaharià que portava una armilla salvavides. Tan sols 24 hores després, un ciutadà que passejava per la zona de Ses Illetes va donar l'avís d'un segon cadàver a la zona. Compartia les mateixes característiques, home d'origen subsaharià i amb armilla salvavides. Els dos cossos es trobaven en bon estat de conservació. Tots els fets indiquen que podria tractar-se de dos migrants que en els darrers dies haurien intentat arribar de manera irregular a les costes de les illes. Ahir es va realitzar l'autòpsia als dos cossos i ara la policia judicial continua amb les investigacions per esclarir els fets.
A Eivissa, l'Hospital Can Mises ha informat de l'evolució favorable que presenten els dos nadons deshidratats i amb hipotèrmia que van ser rescatats dins una embarcació irregular interceptada dissabte a 56 milles d'Eivissa.
Es tracta de dues nines de 2 mesos i 1 any i mig d'edat que segueixen ingressades a la planta de pediatria. El Consell d'Eivissa ha confirmat que els nadons romandran amb les seves mares, que anaven també en la mateixa barca mentre tramitin la seva situació a estrangeria. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social d'Eivissa.
No eren nenes que haguessin arribat totes soles. Hi ha que tenir en compte que nosaltres acollim directament en els menors que venen tots sols. El que sí hem fet fins ara, i sempre fora de la nostra competència, però consideraven que era una inhumanitat separar mamàs de nenes, ja fa anys que ho venim fent, és quan vemre mamàs en nenes i delegació, que és qui li correspon, no té espai, pues, els ajudam. Els ajudam amb els nostres diversos recursos.
I del ple del Parlament debat en aquests moments una iniciativa del PP en contra de la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez, i ho fa amb la presència d'associacions que donen suport a la mesura, convidades pels socialistes Marta Puyalto, Cambra Autonòmica.
Sí, està havent un fort enfrontament entre l'Esquerra i Vox, perquè en la seva intervenció Manuela Cañadas ha qualificat els socialistes de poca vergonyes i de ser còmplices de violacions. Indignació per part dels grups d'Esquerra, que han lamentat, diuen, que des del Parlament es difonguin discursos d'odi i discursos racistes. La iniciativa del PP sortirà endavant amb el suport de Vox, tot i que aquesta formació considera que el discurs antimigració dels populars és una presa de pèl que només persegueix guanyar vots. És cert. Rodríguez.
Están ustedes subiéndose al carro de la antimigración porque ven que es un carro que compra votos, que tiene votos, que es el que pide la gente en la calle, pero a la hora de la verdad hacen cosas diferentes.
La d'avui és una sessió plenària marcada per l'absència de la presidenta Proens i dels consellers d'Agricultura i de Turisme. Precisament en matèria turística, l'oposició assegura que el govern fa tot el contrari a la contenció. Tant Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, com Llorenç Pou, del PSIP, han reclamat l'increment de l'impost turístic.
L'únic que han fet és s'aturen molts i massifiquen molts tot l'any. Això no ha estat mai la desestacionalització. Els hi proposam protegir la serra. Vostès mos presenten una llei que permet turistitzar-la cada dia més. Els hi proposen deixar de fer promoció turística i ara són a Berlín a dir que fins i tot els teatres s'han de turistitzar.
Pugin CPS. Volen ser valents. Eliminin les 18.000 places que desconsell de Mallorca. Volen ser valents. Aprovin l'entrada de vehicles Senyora a Mallorca, Cabrera. Perquè vostès el que són és el maquillatge. Tot ja menys valentia. Vostès són el PP de sempre, el PP d'escobar-vos.
El vicepresident Antoni Costa, en canvi, assegura que el PSI fa el contrari del que pregona quan governa i denuncia l'ampliació per part del govern espanyol de l'aeroport de Son Sant Joan, una ampliació que implicarà, diu, més pressió turística.
Són els màxims defensors del decreixement. I no només no és creïble pel seu bagatge quan governaven i autoritzaven 115.000 places turístiques i barra lliure, sinó que no és creïble amb el que pregona avui la mateixa secretària d'Estat de Turisme. Però vostès, a suposició, fan una cosa i allà on governen fan exactament la contrària.
D'altra banda, el conseller d'Educació ha assegurat avui que el curs vinent tots els centres públics tindran servei de menjador.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Són les 2:22, una pausa i més temes de l'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Obrem la plana laboral amb una notícia que ha pogut confirmar IB3 Ràdio. El grup DAM ha comunicat avui als seus treballadors el tancament de gamma a l'Associació General Agrària Mallorquina. Es tracta d'un tancament anunciat els darrers mesos davant dels problemes que arrossegava a gamma. És una notícia que coneixem quan hem sabut que el mes de febrer finalitza a les Illes amb una caiguda del nombre de desocupats tant interanual com respecte del mes de gener i una pujada de l'afiliació a la Seguretat Social. Doble balanç positiu publicat avui pels Ministeris de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social, que situa el nombre total d'aturats a la comunitat en 27.300 persones.
Això és un 7% manco que l'any passat i un 2,5% manco que el gener. Per tipus de contracte, la gran majoria, més de 15.500, són indefinits i la resta, 7.000, són temporals. L'estadística situa altra vegada les dones com les que més pateixen la desocupació i el sector més afectat és el del servei, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura.
UGT crida l'atenció que la tendència positiva no es tradueix en una millora salarial ni de la qualitat de vida dels treballadors. El secretari general Pedro Omar demana a les empreses del sector serveis que contractin prou empleats perquè no falti mà d'obra, com altres anys.
Teníem expectatives més altes per ser un mes de març, donada la apertura de la planta hotelera. Demanem que s'incrementin les plantilles, que s'acomplin les plantilles per evitar sobrecàrregues, perquè hem de donar un servei de qualitat, però també volem qualitat en les condicions laborals. Hem de reiterar que aquestes dades macroeconòmiques no són suficients per si no hi ha un repartiment de la riquesa i el benestar.
Comissions Obreres es mostra crítica especialment amb la forquilla entre la desocupació masculina i femenina que continua elevada. Maria Àngels Aguiló és secretària d'Ocupació del sindicat.
Prop del 57% de l'atur total és atur femení. I aquesta dada ve ja a confirmar, diguéssim, a perpetuar aquesta bretxa en taxa d'atur que en el 2025 teníem entorn en el 9,26%.
Això són les patronals, els sindicats. Pel que fa a les patronals, el president de PIMEM, Jordi Mora, destaca la tendència positiva del mercat laboral durant tot el darrer any, tot i que s'ha de vigilar, dit, la inestabilitat internacional.
Són bones, són molt bones. És a dir, tenim menys aturats i tenim més afiliats. Sobretot el que fem nosaltres de PIMEM és comparar-ho amb el febrer de l'any anterior. Però és que el febrer de l'any anterior ja va ser molt bo. Per tant, duem enllaçats més de 24 mesos de dades molt positives de creació de llocs de feina.
I què hi diu el govern? La consellera de Treball ha parlat de xifres històriques, tant de descens de l'atur com de creació de llocs de feina en temporada baixa. Segons Catalina Cabré, a les Balears es consolida la desestacionalització i l'increment d'afiliació respecte a la resta de l'Estat.
Balears torna a crear ocupació en els mesos d'hivern. És un mes de febrer on reduïm l'atur de manera molt significativa i més tenint en compte que el conjunt d'Espanya té unes dades d'atur, les pitjors dades d'atur dels darrers 5 anys.
Tot això a les portes del Dia Internacional de les Dones, diumenge, dia 8 de març, i avui el govern, per motiu d'aquest Dia Internacional, ha presentat un estudi sobre la dona en el mercat laboral. Bàsicament constata que de cada vegada hi ha més dones amb estudis superiors i que la taxa d'activitat del col·lectiu femení és del 75%, un 2,2% superior a la de la resta de l'Estat.
Carme. Sí, la taxa d'ocupació, el nombre de dones que fan feina també és positiva, segons la consellera de Treball, Catalina Cabré. Aquesta se situa en el 68%. Continua un 6,6% per sota dels homes, però superior a la mitjana nacional. L'ocupació femenina creix, també ho fa l'afiliació a la Seguretat Social. 8 de cada 10 dones estan donades d'alta en el règim general i la resta són autònomes o empleades de la llar. El govern també constata que hi continua havent sectors feminitzats, serveis i hospitalització són.
És una dona que vol treballar, una taxa d'activitat d'un 75% a Balears, és la quarta comunitat autònoma en el rànquing de dona treballadora a Espanya. Aquesta dada és important. I aquesta dona que vol treballar, efectivament a Balears treballa, ja saben que tenim molt bones dades d'ocupació. La taxa d'ocupació de la dona és d'un 68,1%, 4,4 punts per sobre de la mitjana nacional.
I el Consell de Ministres, ho avançàvem en titulars, ha aprovat sense sorpreses l'anomenat Estatut del Becari, un avantprojecte de llei que durà al Congrés i que garanteix la protecció dels joves en pràctiques.
Se'ls haurà de pagar la manutenció o el transport, les tasques hauran de quedar per escrit en un contracte de formació i en cas d'ocupar un lloc de feina, aquest mateix contracte passarà a ser automàticament indefinit. L'objectiu, segons el govern espanyol, és acabar amb la precarietat històrica d'aquest col·lectiu en una norma que defineixi perfectament els drets i deures dels alumnes becats. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Una norma que és molt controvertida, i és molt controvertida perquè lucha contra la precarietat, i quan se lucha contra la precarietat, pues hay fuelles que se resisten en muchos lugares. Si uno tiene a su disposición 2 millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos y demás, a pesar de que hemos dado la cotización social a esas personas, pues obviamente no acude al mecanismo reglado.
També avui és notícia que el PP aconsegueix la presidència de les Corts Aragoneses.
Maria Navarro ha estat triada avui com a presidenta del Parlament d'aquesta comunitat. Ha estat elegida en segona votació amb el suport del seu grup i els vots en blat de Vots i Aragó Existeix. És la primera passa per configurar govern a l'Aragó després de les eleccions d'aquest mes de febrer, en les quals el PP va resultar el més votat, tot i que amb manco representació del que ja tenia, el que va deixar més dependent encara de Vots, que va doblar els resultats en Vots i ara en qui haurà de negociar per revalidar la presidència de Jorge Azcón.
2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30, temps ara per a la informació de Mallorca, que passa per una darrera hora, i és que Agama comunica que tanca portes. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El grup d'AM ha comunicat aquest dimarts als seus treballadors el tancament de la instal·lació, però sense confirmar-ne la data exacta. El passat mes d'octubre, l'empresa va comunicar a les 3 vaqueries que queden a Mallorca que els deixaria de comprar llet davant dels problemes econòmics que arrossegava.
D'altra banda, el desallotjament de l'antiga presó de Palma ha arribat avui al Parlament.
L'executiu dona suport a l'actuació de l'Ajuntament i demana a la delegació del Govern Central una solució residencial. Per part seva, el PSIP acusa el govern d'amarga proents de mirar cap a un altre costat amb el desnonament de l'antiga presó. Mentrestant, avui s'obri un termini de 5 dies perquè els residents de la instal·lació puguin presentar al·legacions.
I convocada una vaga indefinida a la recollida de residus de Llucmajor.
L'aturada començarà dilluns que ve, si abans aquest dijous no hi ha un acord entre els treballadors i l'empresa concessionària del servei FCC. El sindicat UGT assegura que l'empresa ha comunicat que no complirà l'acord en matèria salarial a partir de març.
De seguida en parlem, abans però connectam amb la DGT per saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de l'illa. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem bastant tranquil·litat a les principals carreteres de Mallorca. Només trobaran retencions a l'arribada de Palma des de la carretera Valldemossa i també des de la carretera d'Inca fins a incorporació a la via de cintura. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Ivan López, des del control tècnic. Feim una pausa i comencem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Notícia de darrera hora, que ha avançat el diari Última Hora i ha pogut confirmar IB3 Ràdio. El grup DAM ha comunicat avui als seus treballadors el tancament de gamma de l'Associació General Agrària Mallorquina. Es tracta d'un tancament anunciat els darrers mesos davant els problemes econòmics que arrossegava aquest grup.
Ja el passat mes de setembre, DAM va avisar de les tres explotacions ganaderes que a principis d'enguany deixaria de comprar la seva llet, el que suposaria un cop de gràcia per al sector. Els propis treballadors ja fa mesos que denuncien que, tot i la inversió de recursos públics que s'hi ha dedicat per intentar garantir l'ocupació i la sostenibilitat, el desmantellament de la fàbrica era esperat. Això sí, el grup DAM ha oferit als treballadors un pla per recol·locar-los.
Ampliarem aquesta informació en els propers espais informatius d'IB3 en ràdio. Mentrestant, a partir d'avui, la més de 260 persones que viuen a la presó antiga de Palma tenen 5 dies per presentar al·legacions a la notificació que els indica que han d'abandonar el recinte. Tot i això, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, d'haver una seixantena dels residents no estan censats. És un dels passos previstos per l'Ajuntament de Palma per recuperar aquest immoble, a falta de saber on viuran a partir d'ara totes aquestes persones.
Situació d'aparent tranquil·litat a les portes de l'antiga presó de Palma avui, dient que comença de manera oficial el període d'al·legacions per als residents, un termini que per alguns es va iniciar divendres passat, quan varen rebre la notificació, però que altres encara no saben quan començarà.
Pues claro, estoy preocupada. Que no me dejen entrar a mi casa.
Lo tenemos que hacer y es lo que está la señorita también diciendo, ¿no? Pero no hemos recibido todavía la notificación todavía.
No he recibido nada todavía. Claro que estoy intranquilo. Pero si nos echan, ¿dónde voy a vivir yo?
Des de dimecres, els que intenten accedir a l'antiga presó s'identifiquen i no passa ningú nou, tot i que alguns, com el Lluís, asseguren que ja han donat les seves dades al Manco en tres ocasions i encara no estan censats.
No estic censada i eso que no te me lo he dado un montón de veces.
De moment, tant ella com altres residents han pogut accedir avui a l'immoble, però la incertesa de cada vegada és més gran. També avui, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Àngela Pons, ha tornat a les instal·lacions per informar els residents d'una assemblea que es farà demà de matí a la plaça de Cas Capiscol per explicar-los com han de fer les al·legacions a través d'un advocat. Pons assegura que d'haver-se una seixantena de residents no estan encara censats.
Clar, si no estan censats aquí, automàticament els poden treure com a ignorants ocupants, en la qual, clar, no tenen dret ni a al·legacions ni a res. A part d'això, moltíssima de gent no sabrà com fer les al·legacions, en la qual judicialment se trobaran amb un buit i l'al·legació serviria per, precisament, poder al·legar que no tenen un lloc per on anar a viure.
Per tant, a partir d'avui, els residents de l'antiga presó de Palma tenen 5 dies hàbils que acaben el pròxim dilluns per fer aquestes al·legacions. Des d'aquest moment disposaran de 4 dies per abandonar voluntàriament el recinte i, de no fer-ho, l'Ajuntament demanaria la pertinent ordre judicial. De fet, avui, tècnics municipals ja han prengut mides per tancar els accessos del recinte quan estigui desallotjat.
Al Parlament, sobre aquesta situació, la consellera de Família, Sandra Fernández, ha avalat el desallotjament de les persones que viuen a la presó antiga de Palma. A la vegada ha instat la delegació del govern a intervenir.
En el ple del Parlament, el diputat socialista Omar Lamine ha acusat l'executiu d'eludir responsabilitats i ha afirmat que el desallotjament és conseqüència de la manca de polítiques d'habitatge.
El que està passant a l'antiga presó de Palma no és un fet aïllat, senyora consellera, és la conseqüència d'un govern de Marga Provenç, que ha fet de racisme institucional la seva forma de governar, per competir amb Vox.
La consellera Fernández ha defensat el procés impulsat per l'Ajuntament de Palma arran dels reiterats incendis al recinte de titularitat municipal i ha assegurat que el govern no mirarà cap a una altra banda. També ha retret al PSIP la gestió de l'habitatge en legislatures anteriors.
Era digno que los precios tanto de alquiler como de compras se disparasen año tras año durante sus dos legislaturas, mientras ustedes legislaban desde el más absoluto sectarismo, agravando aún más el problema. Como lo están haciendo ahora con su ley de vivienda a nivel estatal, que está generando más vulnerabilidad, inseguridad jurídica y está retirando viviendas del mercado.
I en paral·lel, l'Ajuntament de Palma continua donant passes per urbanitzar Son Bordoi i els habitants dels infrahabitatges d'aquesta zona denuncien que l'IBAFI no té habitatges disponibles per ells. Segons una veïna de la zona, l'única ajuda que els han oferit els serveis socials és una prestació econòmica temporal per poder pagar un lloguer.
Ho ha explicat a IB3 Ràdio Maria Silva, una de les afectades que té un ordre de desnonament que gràcies a la plataforma d'afectats per a la hipoteca ha pogut aturar. Segons Silva, els serveis socials l'han informada que hi ha persones que fa 8 anys que esperen per accedir a un habitatge social de l'IBAFI i no hi ha possibilitat d'accedir a un lloguer social de manera immediata.
¿Dónde nos vamos si somos 200 personas aquí con niños menores, niños pequeños? Personas ancianas, personas enfermas, a la calle no nos puede. Bueno, digo yo porque es un perro que lo abandonan y de momento viene la perrera a recogerlo porque no puede estar en la calle y nosotros nos quieren echar a la calle. No somos, digo yo que no somos animales porque a los animales los protegen y a nosotros nos quieren echar, vamos, y no sabemos ni a dónde irnos, a dónde nos vamos.
Avui el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha explicat que s'ha donat llum verda al projecte que connectarà la ciutat de La Plata amb l'urbanització de Son Bordoi, on s'aixecaran 750 habitatges entre pisos socials, habitatge a preu taxat i de lliure. Fidalgo ha dit que desconeix si en aquesta zona hi ha infrahabitatges, però en cas de que així sigui, les persones que hi viuen hauran de ser desallotjades.
Hombre, si donde están las personas es un inconveniente para realizar las obras, es notorio que esas personas no podrán continuar permaneciendo en esa zona.
Aquest projecte preveu l'eliminació d'una glorieta i la construcció d'una plaça amb l'objectiu de millorar la integració urbana de l'entorn. Aquest projecte també se suma a un altre que es va aprovar el passat mes de gener. Aquest primer consisteix en condicionar el camí d'en Vicat en l'objectiu d'absorbir l'increment del trànsit previst per a la futura urbanització de Son Bordoi.
I el regidor d'Urbanisme de Palma, Òscar Fidalgo, també assegura que a partir d'ara s'agilitzaran els tràmits per construir en zones en risc d'inundació del municipi. L'Ajuntament ha tancat un acord amb Recursos Hídrics perquè una declaració responsable del promotor de les obres serveixi per reduir els terminis de concessió de llicències.
Con este paso se reduce de una forma considerable el tiempo de concesión de una licencia que podía aumentar en este caso, dada la carga de trabajo de Recursos Hídricos, hasta casi 2 años.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, els treballadors de la recollida de residus de Llumajor iniciaran una vaga indefinida dilluns que ve. El sindicat UGT assegura que l'empresa concessionària del servei, FCC, no complirà l'acord en matèria salarial a partir de març, segons els ha comunicat la mateixa companyia. D'aquesta manera, incomplirà el pacte assolit el 2024, que va suposar un increment salarial per als treballadors.
També afirmen que l'Ajuntament no està assumint les despeses associades ni agilitzant la licitació actual del servei. Aquesta situació se suma a una reivindicació dels treballadors que demanen una ampliació de la durada del descans setmanals. Juan José del Teso és el responsable d'UGT Serveis Públics a les Illes.
La empresa en la actualidad ha notificado a los trabajadores que se va a descolgar de ese acuerdo porque el ayuntamiento le adeuda una gran cantidad de facturas que entendemos que es por este sobrecoste de ese acuerdo que se alcanzó.
Aquest dijous les parts estan citades en el Altamí per intentar arribar a un acord.
I Pollença introdueix canvis en el servei de recollida de residus. S'ha aprovat una ordenança fiscal nova que dona la possibilitat als veïnats d'acollir-se a la inspecció tècnica de residus per incentivar el reciclatge.
Si s'hi adhereixen, tindran una rebaixa en la taxa de FEMS. En lloc de pagar 170 euros, en pagaran 115. Sebastià Sansó és el gerent de l'empresa municipal de serveis de Pollença.
No separar bé té un cost econòmic molt gran i un cost ambiental, perquè si no separa bé, va a rebuig, si va a rebuig, va a incinerar, si va a incinerar, evidentment, té un cost ambiental, per això s'agrava la part de tractament.
També s'incorpora la recollida d'orgànic a través del port de Portopollença Poble i a través de contenidors específics a la zona del port.
Més qüestions. La plataforma Maria Poble Petit ha presentat unes 180 al·legacions contra la darrera revisió del Pla General que l'equip de govern vol aprovar. Aquesta setmana acaba el termini per presentar-ne. L'entitat critica que la norma que preveu aprovar el Val Jaume Ferriol planeja un creixement d'unes 1.200 persones a través de la requalificació de sòl rústic. Maria Poble Petit també lamenta que no hi ha previsió de crear sòl industrial al municipi.
Toni Lluc Mas, un dels integrants de la plataforma, ha exposat que aquesta és la tercera proposta del Pla General que ha presentat l'equip de govern. Mas s'ha mostrat preocupat perquè el Pla General preveu el creixement del poble darrere de l'escola, la zona coneguda com el Clot d'en Maiol. Segons Mas, Maria necessita un creixement ordenat i afirma que al municipi hi ha 156 habitatges buits.
És que per tant se senti com a poble. Mos coneixem tots, Maria. Caminant, mos saludant, xerrant, i dius, és la nostra senti com a poble. I això ara mateix la perdríem, però immediatament. És el que mos val, això mos fa mal.
El balde de Maria de la Salut Jaume Ferriol no entén la postura de la plataforma, ja que l'equip de govern ha escoltat l'entitat i ha eliminat quatre zones de creixement previstes al Pla General. Ferriol, a més, ha assenyalat que s'ha mantingut el creixement del Clot de Maiol perquè la zona està judicialitzada pendent d'un recurs contenciós administratiu.
Que no veuen que creixeran 1.200 persones fins en el 2040. Jo el que vos puc dir és que del 2023, principi del 23, a avui han crescut 300 persones netes. És a dir, 100 persones cada any. I d'aquests 1.200 que xerram, ja només en queden 900. Fa més de dos anys tenia dubtes, ara no en tenc cap de dubte. Vegem el que està passant.
Ferriol assegura que el nou Pla General del municipi preveu la creació d'un nou sòl industrial on els joves de Maria hi podran muntar els seus negocis i treure així la indústria molesta de dins el poble.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:45. Temps ara per la informació esportiva aquí a IB3 en ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal se centra en la tornada del partit de Champions.
Sí, setmana de Champions interessantíssima. El mallorquín visitaran divendres el Riga amb l'avantatge de 3 gols a favor del partit d'anada disputat a Son Moix. El Palma Futsal es va imposar per 7-4. El porter Luan Müller serà l'única baixa del conjunt que entrena Antonio Vadillo. Precisament de l'eliminatòria n'ha parlat avui l'entrenador del mallorquín.
El partit de l'eliminatòria són molt complicados, tenemos la experiencia de hace varios años cuando jugamos un playoff en eliminatorias de ida y vuelta, y sabemos que dentro del partido van a haber muchos mini partidos, ¿no? Por lo cual tenemos que saber controlar, tenemos que saber gestionarlo.
El Palma Futsal és el favorit, sempre que competeixi bé. I Antonio Vadillo té clar que no es podran confiar.
Sí, muy importante, ¿no? que estemos muy concentrados, muy mentalizados. Insisto, si nosotros hacemos un grandísimo partido, un buen partido del nivel de que se requiere en un partido de esta importancia, es muy difícil superarlo. El Palma es muy difícil, es un equipo que es muy difícil de ganar hoy por hoy. Pero Es una eliminatoria donde suelen aparecer fantasmas, donde suelen aparecer muchos mini partidos, insisto.
Aquesta tornada a Letònia dels quarts de final de la Champions es disputarà divendres a les 5:30 de l'hora baixa. Hora d'aquí la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
A
En futbol, el nou entrenador del Reial Mallorca, Martín de Michelis, cerca la fórmula per canviar la dinàmica dels mals resultats.
De Michelis és ben conscient que s'haurà de fer molta feina per revertir la situació, però n'és optimista. Avui ha dirigit el segon entrenament de la setmana després del dia de descans. L'argentí i l'equip tenen per davant fins divendres per arribar en les millors condicions a Pamplona i sumar 3 punts contra l'Osasuna, en el que serà el debut a la banqueta de De Michelis. El Mallorca necessita una victòria i començar a remuntar la classificació, on després de tancar-se la 26a jornada, el vermell continua ocupant l'antepenúltima posició amb 24 punts. Pel partit contra el Navarreros, el nou tècnic no podrà comptar amb el Vini Salamé, Javi Llebrés, que pateix una lesió muscular. Martín De Michelis és realista, però arriba convençut de que es pot aconseguir la permanència.
No tengo ninguna duda que trabajando, dedicándonos con mi cuerpo técnico pura y exclusivamente al día a día, y no hice más allá de eso porque la profesión está, es así, le vamos a dar vuelta a la situació, sin ninguna duda.
El tècnic argentí farà feina amb un grup que es troba molt tocat anímicament. Tot i això, ha dit que no permetrà que cap jugador s'enfonsi en aquest sentit.
Ahora que esté sano y se pueda poner las botas para saltar el campo, no voy a permitir de que esté con la mirada para abajo, con los hombros para abajo. Necesito que estén convencidos de dar lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos, porque de eso nos tenemos que agarrar. Creo que fui claro hoy con los jugadores y va a depender de ellos quién aparezca en el 11 titular cada partido.
I ahir vespre va tancar la 26a jornada primera amb la derrota del Real Madrid per 0-1 contra el Getafe al Santiago Bernabéu, golar de Martín Satriano al minut 39 de la primera part. Amb aquesta victòria el Getafe es situa 11 en 32 punts i el Real Madrid queda segon 4 punts per davall el Barça. Demà disputarà el partit ajornat entre el Rayo Vallecano i l'Oviedo, corresponent a la jornada 23. En cas de victòria del Madrid, Lens es situaria en 6 punts per damunt del Mallorca a la classificació.
La selecció espanyola jugarà avui contra Islàndia, el primer partit classificatori per al Mundial 2027 del Brasil.
Les mallorquines Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales encetaran avui en la selecció el camí cap a la cita mundialista. Un dia especial per Mariona, ja que la felanitxera complirà 100 partits en la camiseta d'Espanya. Una xifra que cap futbolista de les Illes Balears ha assolit mai. Sentim Mariona Caldentey.
No era ningún objetivo, obviamente. Objetivo de poder estar aquí el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible, pero objetivo como tal, como has dicho, solo hay 3 compañeras que lo han hecho, entonces bueno, no es una cosa que llegas a pensar, pero bueno, muy, muy feliz. Creo que es una suerte y un privilegio poder estar aquí. Nuestro objetivo es claro y es obviamente estar en Brasil y estar cuanto antes mejor.
Patrick Guijarro i Lucía Corrales també seran a l'inici de la defensa del títol. Varen ser campiona l'estiu de 2023 i ho faran quan siguin les 7 a l'estadi Castàlia de Castelló. Recordant que la portera Cata Coll no hi és per lesió. A més, també són baixes jugadores importants com Aitana Bonmatí o Irene Paredes. Mariona Caldentey, resta importància a les baixes.
Me enorgullece el grupo que tenemos, ¿no? Que no dependemos de nadie en ese sentido. Obviamente hay jugadoras que son muy importantes, pero ganamos el Mundial cuando Alexia estaba volviendo de su lesión de cruzados. Ganamos la Nations sin Aitana. También hemos tenido la baja de Patri. Creo que al final, si algo ha demostrado este equipo, es que es un equipo y que España está por encima de cualquier nombre, y eso pues yo creo que es la mejor noticia para el futuro de España.
I avui, a les 9 del vespre, Toni, també tenim Copa del Rei de Futbol.
El Barça cercarà al Camp Nou la remuntada contra l'Atlètic de Madrid en el partit de tornada de les semifinals, després de perdre a l'anada per 4-0. El tècnic de Blaugrana, Hansi Flick, no podrà comptar en Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Christensen i Eric Garcia. La remuntada està molt complicada, però no impossible. Sentim Hansi Flick.
Tothom sap que no és fàcil, però no ens rendirem. Començarem aquest partit. A veure, és important deixar la porteria a zero, clar. Però hem de creure en la nostra força i hem de creure que podem aconseguir-ho.
Per altra banda, així es presenta el partit per l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo, el Cholo Simeone.
Sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer.
uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación.
Demà disputarà l'altra semifinal d'aquesta Copa del Rei. Serà el torn del derbi basc, també a les 9 del vespre, entre la Reial Societat i l'Atlètic Club de Bilbao a l'estadi d'Anoeta. Els blanquiblaus, recordant, van guanyar el partit d'anada per 0-1 amb el gol de Beñat Torrientes.
A la primera federació, la UD Eivissa ha començat a preparar el partit de dissabte a Antequera.
Dos punts separen els andalusos del Balears. L'Antequera en té 37, però amb un partit menys, mentre que la UD Eivissa ocupa la 12a posició en 35 punts. El jugador més en forma de l'equip, Fran Castillo, no s'ha entrenat. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Miguel Álvarez. No ha amagat que el jugador més en forma de l'equip i generador de joc ofensiu, el malagueny Fran Castillo, fa setmanes que juga amb molèsties al pubis. En principi, la darrera sessió ha aturat, com ho ha fet en alguna sessió anterior, per precaució i descans. L'Eivissa juga dissabte a Antequera davant d'un rival directe per la zona de play-off, com són els malagueins, i la participació d'homes clau com Castillo és més que necessària, sobretot per intentar guanyar d'una vegada fora de casa. L'Eivissa suma 3 derrotes seguides com a visitant. L'obsessió en què s'han convertit les sortides per a l'equip s'ha viscut també a la darrera roda de premsa entre el tècnic blaucel Miguel Álvarez i el nostre company Raúl Medrano. Els escoltam.
¿Hasta qué punto podemos ahora confiar en que el equipo gane el domingo que viene? Porque
no me des el domingo, máquina. Déjame disfrutar el que hemos ganado, tío. Déjame disfrutar y pregúntame el viernes, yo qué sé. Déjame disfrutar. Oye, pero, ¿por qué tienes tan mala uva, tío?
La he planteado mal.
Déjame ser feliz. Es que el entrenador no puede ser feliz nunca, ¿o qué? Estoy feliz. No me la hagas la pregunta. No me digas la última, no me la hagas. Hoy no quiero que me la hagas. Sí, ¿me perdonas que no? Sí,
sí, se la paso.
Vale. La madre que te parió.
Fran Castillo no ha estat a la darrera sessió, però qui sí s'ha entrenat és Eric Monjonell. El central, ja recuperat de la seva lesió a l'abductor, podria estar disponible per intentar trencar la mala ratxa fora de casa. L'obsessió, ara mateix.
I el Connecta Balear Manacor de vòlei va ser rebut per les autoritats i els aficionats després de la consecució de la Copa del Rei.
El manacorí van guanyar diumenge el seu primer títol de la seva història, l'imposar-se per 3-16-1 al Melilla a la final de la Copa del Rei, que es va disputar a València. Els d'Aletxi González van haver d'eliminar el Leganés als quarts de final, el Guaguar a semis i el Melilla de final. La rebuda per part de l'afició va ser gran, així com la festa a la balconada de l'Ajuntament de Manacor.
Gràcies, Toni. Després dels esports arriba la cultura. Primer, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ay, no te lembras de mí. Ainda sabes de dónde huí.
El Premi Formentor de les Lletres 2026 recala a Portugal i reconeix la tasca de l'escriptor, dramaturg i poeta Gonçalo M. Tavares, considerat com una de les grans plomes de la literatura lusitana i europea. La seva obra ha estat traduïda a més de 50 idiomes i s'ha publicat a 70 països. És, de fet, el tercer autor del país més traduït després de Fernando Pessoa i S. de Queiroz. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb 226 publicacions a tot el món.
Sí, expliquen que l'any 2005 va rebre ja el Premi José Saramago de mans precisament de l'autor, que amb ironia va dir que no tenia dret a escriure també només amb 35 anys i que per això mateix li venien ganes de clavar-li un cop de puny. Bé, en fi, tot això, quan Saramago també va augurar que guanyaria el Nobel de Literatura. Veurem què passa, però recordem que tant Annie Ernaux com Laszlo Krasznahorkai van rebre el reconeixement de l'Acadèmia Sueca poc després del Formentor. Per al director de la Fundació i president del jurat, la tria de Tavares per unanimitat no és casual.
Amb aquesta edició, el Premi Formentor confirma la coherència sostinguda des de que el Samuel Beckett i Borges varen rebre el primer premi l'any 1961. Un compromís amb la literatura més intel·ligent i estèticament admirable.
Als seus llibres, Tavares ha analitzat la progressiva tecnificació del món i ho ha fet amb imaginació, amb humor i amb un llenguatge concís, gairebé expliquen com un cirurgià. Tot plegat fa de la seva obra una proposta que ha estat triada per...
Com diu l'acte del jurat del Premi Formentor, una obra literària de poderosa personalitat, deslumbrant originalitat i vigorosa imaginació.
Nascut a Angola el 1970, Tavares té estudis en física, en esports, en art i és professor a la Universitat de Lisboa. La seva darrera novel·la és O Fim dos Estados Unidos d'Amèrica, que és una sàtira distòpica.
Diumenge serà 8 de març i de les activitats reivindicatives per mort del Dia Internacional de les Dones s'hi sumen també d'altres de més culturals i festives. És el cas del Dones Fest, que celebra ja la quarta edició i que diumenge torna a la Sala Zero d'Esgremi. Enguany, els fons que recullin gràcies a aquesta iniciativa es destinaran a l'associació Cromosomos X, una ONG que fa feina per la igualtat i els drets en salut menstrual, sexual i reproductiva.
La festa començarà a les 11:30 i durant tot el dia i podrem trobar actuacions, tallers, xerrades informatives i accions amb l'objectiu de visibilitzar la figura de la dona a la música i també revaloritzar la seva tasca dins del sector. Entre les actuacions previstes hi trobarem Virginia Moll i el seu podcast Mamarratxa, també els grups Bela Bartok, Anís o Lucía Cervera, que no amagava la seva satisfacció per poder formar part d'aquest projecte.
La música és una manera superpoderosa de reivindicar i per allò és molt important poder compartir art en un dia que ens recorda la força i la veu de totes les dones. M'agradaria afegir que el Dia de la Dona no és tot sol el 8 de març, sinó que és de 1 de gener en el 31 de desembre. She just wants to get inside.
Com a novetat destacada, enguany s'estrenarà el karaoke del Dones Fest, una proposta participativa que s'afegirà a la part més lúdica de la jornada, on també hi trobarem trivial i sortejos. Els tiquets ja són a la venda, parlam de 10 euros a taquilla i de 8 si es compren de forma anticipada. L'entrada serà de franc per als menors de 14 anys. No one wants her, she's afraid. What they do, it's cold outside, let her in, she will, she will cry, let her
in. Arribem a les 3 i és moment d'actualitzar la informació d'aquest dimarts 3 de març. El grup DAM ha comunicat avui el tancament de gamma a la històrica empresa làctia mallorquina. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí. La direcció del grup assegura que l'increment dels costos de producció, la baixada del consum i, sobretot, les dificultats associades a la insularitat fan insostenible aquest negoci. Ara han presentat un pla de recol·locació per als 14 treballadors de la planta perquè puguin incorporar-se a altres empreses del grup DAM. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha assegurat fa uns minuts a la Fira de Berlín, a la qual participa avui, que fa mesos que negociaven per intentar continuar en l'activitat, però que els ramaders finalment no han volgut continuar.
A partir d'aquí, nosaltres vam dissenyar un pla, vam proposar un pla conjuntament en els ramaders i a inversors privats, en el qual passava per crear una empresa pública o privada, amb participació del govern un 25%, un 50% d'inversors privats. Hem de pensar que el govern mai pot passar el 50% de les participacions, i un 25% en el qual poguessin participar ramaders i treballadors.
Declaracions de Simonet des de Berlín, des de la Fira ITB, on el sector turístic allà desplaçat espera amb prudència notícies sobre l'evolució del nou conflicte armat que s'escampa ja per l'Orient Mitjà.
Alguns empresaris creuen que es pres per calcular-ne un impacte. Altres tenen coll avall que les reserves es començaran a notar aviat. Les institucions, mentrestant, traslladen al mercat alemany i internacional que les Balears són una destinació segura. Marga Proens, presidenta del govern.
És molt important per copsar com està aquesta realitat en quant a cancel·lacions, altres destinacions, però també és molt important estar aquí per posicionar les Illes Balears i Espanya, per suposar, com una destinació segura.
I sobre el terreny, el conflicte s'agudita amb atacs creuats.
Iran ha atemptat contra l'ambaixada dels Estats Units a Riga, mentre que Israel ha agreujat la seva ofensiva sobre l'Iran i el Líban en una guerra que s'estén per la majoria de països de l'Orient Mitjà i ja deixa més de 800 morts, la majoria al país persa. Iran, a més, adverteix que el conflicte arribarà a Europa i amb el temps ho farà a tot el món. Espanya, per la seva banda, ha reforçat avui la seguretat de les seves ambaixades a la zona. És el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y en respuesta a la crisis regional que está sufriendo Oriente Próximo, vamos a reforzar de manera inmediata los medios materiales y humanos de las embajadas en la región, además de posicionar otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vaya abriendo ventanas de oportunidad.
Més assumptes destacats avui. El mes de febrer finalitza a les Illes amb una caiguda del nombre de desocupats, tant interanual com respecte al gener, i una pujada de l'afiliació a la Seguretat Social.
Un doble balanç publicat avui pel Ministeri de la Seguretat Social que situa el nombre total d'aturats a la comunitat ara en 27.300 persones, mentre que els cotitzants superen ja en aquest mes de febrer els 505.000. Són bones dades per la patronal, per la petita i mitjana empresa, també pel govern. Els sindicats, en canvi, lamenten que aquesta bonança econòmica no es trasllada, diuen, a les condicions dels treballadors.
Tot això quan també en plana laboral s'adona llum verda a l'Estatut del Becari.
Sí, el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per protegir els joves en pràctiques a qui se'ls haurà de pagar la manutenció o el transport i en tasques molt definides.
I evolucionen favorablement els dos nadons deshidratats i amb hipotèrmia rescatats dissabte en una barca a 50 milles d'Eivissa.
Les dues petites de només 2 mesos i un any i mig estan ingressades a l'Hospital Camp Misses. El Consell d'Eivissa ha confirmat que s'estaran a les seues mares, que també anaven a la mateixa barca mentre tramiten la seua situació amb estrangeria.